Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya Ràdio.
Què tal, oients? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. Avui diumenge, segon Revolució de la setmana. Avui programa Capicua, el 393, i això vol dir que som molt, molt a prop d'arribar a un número rodó, el 400. Com diu la frase, tot gran viatge comença amb un primer pas. Doncs nosaltres fa més de 8 temporades que vam fer el primer pas i aquí continuem, amb ganes de fer molts més passos. I com sempre, arrenquem amb 4 motius indispensables amb què hem omplert el menú revolucionari d'avui. Motiu número 1, versió llarga de la Masterclass Econòmica de Santiago Niño Becerra. Avui molts temes a parlar i analitzar perquè l'actualitat no s'atura mai. Motiu número 2, amb l'exjugador de bàsquet i emprenedor financer Ferran Martínez, parlarem del que suposa a nivell econòmic la celebració a Barcelona d'una competició de la importància de la Copa Amèrica de Vela. Us asseguro que si no les coneixeu, les xifres us deixaran bocabadats. Motiu número 3, conversarem amb Mauro Fuentes, un professional de molt i molt prestigi per la seva trajectòria en transformació digital, un crac en transformació digital de les grans empreses. Tot plegat sempre amb la vostra participació a les xarxes socials, Twitter, Instagram, com serà, oients? Aquest món de demà tan canviant, comencem a revolucionar-nos.
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
Avui comencem el programa posant tota la carn a la graella. Els fans del Santiago Niño Becerra segur que estan encantats, perquè avui toca versió llarga de la seva masterclass econòmica, d'aquest gran economista i gran professor. Bona nit, Santiago, què tal? Com estàs?
Bé, molt bona nit, Chantal. Bé, està bé.
Fas molt bona cara. T'he de dir que avui et veig més descansat, més feliç. T'ha passat alguna cosa, que estàs bé o no? Veig content.
No, gens especial, però bueno, estic bé, sí. Això va dies, també, eh? Si tu saps que hi ha dies millor que altres, vull dir...
Ai, la vida.
Hi ha dies que les coses surten més rodones...
Sí, t'ho dic perquè avui estàs content, però l'altre dia estaves molt enfadat perquè m'han explicat que vas fer una piulada a Twitter on tens moltíssims seguidors, com mentre anava l'AVE. Què li va passar al Santiago l'AVE? Diu, AVE Barcelona-Madrid, desperan el bar para ser atendido. Una sola persona para hacer todo, que sudaba tinta. Vergonzoso, no es la primera vez que cuento algo así. Encima no tenían limón para la bebida de cola que he pedido. A veure, què et va passar l'AVE, Santiago?
Bueno, pues em va passar el que explicava, és a dir, que vas tenir d'anar a Madrid,
sí.
Vas agafar un AVE, és a dir, això que quedi clar, Renfe, és a dir, perquè ara hi ha altres companyies, AVE de Renfe. No sé, quan portava una hora de viatge, vaig a la cafeteria,
sí.
I em vas tenir d'esperar 17 minuts.
17 minuts, 17 tenia 7.
Minuts. Perquè m'atenguessin. I jo volia una beguda de cola.
Amb llimona, amb llimona i no tenia llimona.
Sí, i a sobre no tenia llimona. Al bar hi havia una sola persona que tenia d'agafar les comandes, servir les comandes. Serien entrepans calents, tenia de posar-los al forn, treure'ls, cobrar... i preparar una safata perquè de cartró o el que sigui, si havia molta quantitat de producte. A mi, literalment, em sembla vergonyós.
Això que dius reflecteix que a Renfe falta personal, no? Em diries?
No. Chantal, jo no ho sé.
Home,
dir,
la
no
reflexió
porto...
d'això quina és? Que Renfe falta personal?
No ho sé. Chantal, jo, l'única... jo no porto l'organització de personal de Renfe. L'única cosa que sé és que en aquell AVE, que es va sortir de Barcelona a les 9 del matí, em sembla que era a l'AVE número 3092, al bar hi havia una persona que estava atenent, només una, i això m'ha passat més d'una vegada.
Ja. O sigui que hauríem de buscar, no? Hauria d'haver-hi més llocs de treball, per exemple, en les cafeteries de l'AVE, de Barcelona a Madrid.
Bueno, és a dir, jo el que dedueixo, però sí, sí, però és que les dades són molt puntuals.
Ja.
Jo el que dic és que amb aquell AVE al bar tenia d'haver hagut dues persones.
Molt bé. Continuem. Musk i cobrar. Per cert, tu que ets força actiu a Twitter o a X, com ara, es diu, si Elon Musk compleix el que acaba d'anunciar que cobrarà els usuaris, tu pagaràs? Et sembla lògica aquesta mesura? Què faràs, Santiago?
A veure, jo sí, jo pagaré. Però és que, bueno, evidentment depèn del preu, és a dir, si, és que tot és relatiu, no? De tota manera, és a dir, jo crec que Twitter, o X, millor dit ara, és un servei que requereix un manteniment i que els usuaris s'estan aprofitant, s'estan gaudint d'uns serveis que, torno a dir, s'han de mantenir. Jo crec que res és gratis, per una banda, i en segon lloc que el que és gratis no es valora. Jo crec que està bé que X cobri per aquest servei.
Tu pagaries, eh?
Jo sí, jo clarament sí. Ara torno a dir, depèn de la quantitat, clar, evidentment, perquè si em demana una bestiesa, doncs faré un càlcul.
Quina,
i no
quina quantitat pagaries al mes? 20 euros? 10?
Home, jo fins a... Sota el meu punt de vista, clar, és que jo sóc un particular, no sóc una empresa, eh? Una empresa és diferent. Jo crec que 10 euros, jo pagaria 10 euros.
10 euros al mes.
Entre 10 i 15.
Molt bé.
Que és curiós perquè és la quantitat que Amazon Prime està cobrant als Estats Units, per exemple.
Santiago, quantes hores portes treballades avui, si et pregunto?
Si em preguntes, doncs pues mira, ara portaré 7 hores.
7 hores, eh? T'ho pregunto perquè per si te'n queden gaires per arribar a les 13. Ja saps per què t'ho dic, oi, això?
Sí. A veure, a
Grècia.
Suposo que ho dius per aquesta llei que ha sortit de Grècia, no?
Sí, escoltem abans que la mesura impulsada a Grècia treballar 13 hores al dia.
Considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas, pues en fin, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué más da que trabaje 10 horas? Pues luego que se las compensen, que se las paguen, que le den más vacaciones, que parece como que es grave. En este país trabajar en temporada alta, que es cuando hay que aprovechar, parece que esté denostado. Y siempre digo, joder, fíjate si es malo trabajar, que hasta pagan, ¿no? Las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor. Sí. Toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. Ese es más o menos toda la vida.
Qui és aquest senyor? Doncs parlant de condicions laborals, m'agradaria que sentíssim aquestes paraules que hem sentit, no? Que es van fer virals, de José Luis Izuel, president de la Confederació d'Hostaleria d'Espanya. Després va dir que feia broma, eh? Però si veus el vídeo t'adones que de broma res, no? Mitja jornada de 12 a 12, segur que era dels que treia bones notes en matemàtiques, aquest home. No són les 13 de Grècia per una hora. El més gros és que probablement és així per a molta gent del sector de la restauració i per un salari molt baix, no? Per exemple, aquest home que estava sol a la barra del bar que parlaves, a la teva piulada de l'AVE. Bé, a veure, toquem el tema, què et sembla, aquest senyor, i també les 13 hores de Grècia.
Bueno, jo crec que són dos casos diferents. Exactament la mesura de Grècia, el que diu és que com els salaris són tan baixos a Grècia, el govern ha dit que no li semblaria malament que una persona, combinant dues ocupacions, treballi fins a 13 hores diàries. No que es posi la jornada laboral en 13 hores. No, això a Grècia no s'ha dit. No s'ha dit. Ho dic perquè això s'ha dit que a Grècia s'ha dit. I no, a Grècia no s'ha dit això. Combinant dues feines. El que passa és que és sorprenent que el govern grec digui això perquè Grècia, ara per ara, és el país d'Europa que té més atur. Amb la qual cosa, això fa pensar coses rares. És a dir, com que el mateix govern veu que és impossible incrementar els llocs de treball. No? El cas d'Espanya jo crec que és una mica diferent. Clar, El problema, el gran problema, Chantal, i és dur, el que diré, és que la productivitat del sector d'hostaleria és molt baixa. La propietat, la productor no dir,
Per què és baixa la productivitat?
És baixa perquè el valor afegit que es genera servint un entrepà o servint una amanida o una beguda de cola, llimona, o elaborant aquest entrepà, estem parlant d'un entrepà normal, no estem parlant d'un entrepà de disseny. El valor afegit és baix, amb la qual cosa la productivitat és baixa. Si la productivitat és baixa, i dono per suposat, cuidado, que tot és activitat blanca, que no hi ha res negre ni economia submergida. El salari que per remunerar aquesta quantitat de valor afegit, evidentment, és baix, és poc.
Ja, però estaríem d'acord que en el cas de la restauració i el turisme, no?, a casa nostra és molt important i tenim tots els restaurants plens. Posem el cas de Barcelona, que l'altre dia vaig estar passejant pel centre, tenim molt de turisme, els restaurants estan plens i, per tant, clar, jo la productivitat també és de valorar, no?, la simpatia d'un cabrer. No, no valores també com et tracta? També...
Sí, però...
Sí, digues, digues.
Chantal, tu que ets una persona molt coneguda, tu que ets una persona molt coneguda i tens molts amics, quan baixes a un restaurant, xarra una mica amb el propietari o amb l'encarregat del restaurant i fes-li una pregunta.
Quina pregunta?
Que et digui quina és la, atenció ara, facturació mitja per taula.
Quina és la facturació? No, doncs dues persones, depèn, clar, si vas a un menú o...
No, no, però per taula durant tot el dia, eh?
Ah,
no,
durant
no,
tot
no,
el dia.
Una taula. És a dir, si el restaurant té 20 taules en un dia, la facturació mitja per taula, quina ha sigut? Jo aquesta pregunta l'he fet.
I què t'han dit?
La facturació mitja per taula en els darrers anys està caient.
I per què cau?
Bueno, perquè el poder adquisitiu de les persones que van al restaurant està caient, el salari real està caient i, evidentment, queden menys diners. És a dir, a sur, perquè evidentment som mediterranis i volem sortir, però la quantitat de diners que tenim per gastar baixa. Llavors, si baixa, aquesta facturació mitja per taula cau. És l'únic rati que la restauració dona informació real. La facturació mitja per taula en un dia o en un mes, m'és igual, no?
Però recordem que els restaurants ho saben i hi ha el doble torn, és a dir, tu sopes a les 8 del vespre o sopes a les 10 i, per tant, hi ha la producció de que una mateixa taula doncs no fa dos, no fa un sopar i un dinar, sinó fa quatre, dos dinars i dos sopars. Això és productivitat per incrementar la productivitat.
Per això no, no. Per això jo et dic que...
Els ingressos.
És una mitja per taula, és a dir, agafant tots els torns.
Clar, quatre torns, clar.
Sí, que sí. Però la facturació mitja per taula, és a dir, el que cada taula...
L'hem de multiplicar per quatre.
Que sí. Però llavors d'aquí has de començar a deduir impostos, despeses, aprovisionaments, etcètera, etcètera. Bueno, a què volia anar? El que volia anar és que si es fa tot legal, cuidado, no hi ha negre, etcètera, etcètera, el residual que queda no és elevat. I això què significa? Això significa, i aquí volia arribar, que la restauració, el turisme, etcètera, etcètera, a Espanya es belluga per números, no per qualitat. De fet, la setmana passada, Funcas va publicar un estudi dient que, ojo al sector turisme, perquè la tendència dels ingressos pot baixar.
Clar. Escolta, abans de que anem a un altre tema, les declaracions, no m'has dit que et va semblar les declaracions de José Luis i Izuel?
Bueno, és que ens hem anat, no? Clar, aquest senyor està plantejant una realitat que ningú vol, deixant de banda com ho ha fet, però està plantejant una realitat que ningú vol reconèixer. Quina és aquesta realitat? El gran part del servei de restauració a Espanya és estacional. És a dir, hi ha temporades que tenen una afluència brutal, hi ha temporades que hi ha establiments que tanquen i hi ha temporades que hi ha establiments que van a mig gas. Això què significa? Això significa que o bé acceptes que accepten tots, empresaris i treballadors, que s'han de treballar, i també la legislació, que s'han de treballar 10 hores diàries i es paguen, evidentment, i es paguen, cuidado, o bé es contracten més persones per reduir les hores de treball de cada persona.
Clar.
Llavors entra la pregunta, l'establiment pot suportar aquest increment de factor treball?
Més temes, Santiago Niño Becerra. A veure, els creuers paguen per contaminar. En relació a això de pagar, una notícia, els creuers hauran de pagar 1.440 euros quan atraquin a Catalunya. Un impost nou per compensar el que contaminen. A veure, com ho veus? Si pagues, pots seguir contaminant. Seria un bon resum? Déu-n'hi-do, no? És a dir, què et sembla, això?
Bueno, a veure, d'entrada, això es podria evitar si s'obligués a tots els creuers quan atraquen a port que apaguin els seus motors i s'endollin la xarxa elèctrica per subministrar la necessitat d'electricitat que tenen. Perquè hi ha molts vaixells d'aquests que el que fan és continuar en marxa les màquines per produir la seva electricitat. Punt número 1. Això es podria evitar. Punt número 1. Punt número 2. Per a un creuer que porta 3-4.000 persones, pagar 1.400 euros és absolutament de riure. No és ni per tu un cèntim, Chantal. No és ni per tu un cèntim. Sí. És de riure. I, evidentment, ho has expressat molt bé. És a dir, aquest raonament en el qual pagues, si contamines, se li dona la volta. És a dir, si pago, puc contaminar.
Clar.
Llavors, a mi em sembla molt hipòcrita, això, sincerament, molt hipòcrita.
Aquestes mesures les haurien de traslladar particulars, no sé, llavors, els particulars, no?, per contaminar la gent que contamina la platja, no?, que pagui 4 euros, 5 euros... Mira, l'altre dia et recomano que visitis el CRAM, que és un espai de tortugues. Ja has estat al Prat de Llobregat, al CRAM?
No.
Doncs hi has d'anar amb la teva família i vaig anar amb la meva filla i mira, vam aprendre doncs, les tortugues que estan, per exemple, al Prat de Llobregat, els hi troben a dins de la boca, pobres, doncs saps per netejar aquells pals per netejar les orelles? Que llencem, eh? Que es llencen al vàter, tot això que va al mar. I les tortugues es troben amb molts plàstics a la boca, no? Llavors, realment estem contaminant... Yes. Estem contaminant, Santiago, i no som conscients, eh? Nosaltres i els creuers i els vaixells, etcètera, etcètera, no?
Sí, no, però Chantal, explica-ho tot. Explica-ho tot. A veure, jo recordo quan era petit que si compraves aigua, si compraves begudes de cola, si compraves cervesa, si compraves gaseosa, els envasos sí. Els tenies a tornar.
Clar.
I si no, te'ls cobraven. És a dir, tu anaves al puesto, no?, a la bodega, que es deia, no? Una gaseosa. Llavors et demanaven a l'envàs. I si me la portaves, te'l cobraven. I era de vidre. Això per què es va deixar de fer?
Per què?
Es va deixar de fer perquè era molt més barat una ampolla de plàstic que llavors l'agafaves i la llançaves. Amb els bastonets passa exactament el mateix. Els bastonets per què es van fer de plàstic? Perquè era més barat que fer-ho de cartró. És a dir, el model Kleenex, el model d'usa i tira, ha beneficiat a tothom. Primer, ha beneficiat als fabricants, perquè els costos els han baixat, i ens ha beneficiat als usuaris, a nosaltres, als consumidors, perquè era molt més còmode. El que passa és que, clar, això té conseqüències, i les estem veient. Tu mateixa l'has dit. Tortugues que tenen a la boca un palito de les orelles.
És tremendo, realment, la contaminació, i en parlarem més, de la contaminació, perquè no som conscients del que passa, no? I, a més, el reciclatge també és un altre tema, Qui recicla, qui recicla bé, Com es recicla, això també és un tema, com a societat
si
no en parlem
no hi ha...
gaire. Digues.
Chantal, no hi ha capacitat de reciclatge. El problema és que no hi ha capacitat de reciclatge. El desert d'Atacama, i està, no sé si has vist fotos, però hi ha una zona que està plena de roba
ja.
Que s'ha llançat. És a dir, la porten allà. És a dir, és que no hi ha capacitat de reciclatge. Aquest és el problema. Perquè per reciclar necessites energia. I si ja tenim una manca d'energia, i si gastem energia per reciclar, Deixa'm que digui una cosa.
Sí, per acabar, que vull repassar una altra notícia, Santiago. Digue'm. Molt ràpidament, perquè hem d'acabar amb una altra notícia.
No, molt ràpidament. Notícia de Bloomberg, d'ahir. Si Lufthansa passés a utilitzar el 100% del seu combustible, querosè sintètic, sí, que sí, no és contaminant,
sí,
per produir aquest querosè, es menjaria la meitat de tota l'electricitat que produeix Alemanya.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Gràcies, una abraçada, Santiago.
Molt bé.
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Arriba ara al programa un home molt conegut, segur, per tota l'audiència des de fa molts i molts anys. Ferran Martínez és l'exemple d'algú que sap reconduir la seva vida després de conèixer l'èxit com a esportista d'elit. El Ferran va ser un gran jugador de bàsquet, com sabeu, i quan es va retirar va entrar de ple al món de l'emprenedoria, de les inversions, de la tecnologia, i jo diria que li va molt i molt bé. Bona nit, Ferran. Benvingut al Revolució 4.0 de nou. Què tal?
Hola, bona nit. Doncs molt bé. Gràcies per la trucada, que feia temps que no parlàvem ara.
Ja havies vingut una altra ocasió i aviat ja farà més anys que et dediques, podem dir, a Ferran Martínez, a l'emprenedoria, que a l'esport professional, no? Et consideres encara un jugador de bàsquet o és una etapa que ja va quedar enrere i ara ja et consideres emprenedor total?
No, però, home, em considero un exjugador, tot i que encara seguim jugant amb els veterans del Barça i intentem fer petxangues, que a més juguem tornejos també tant per aquí com per Europa, Juguem contra els mateixos equips que fa 20 anys, però tots amb 20 anys més, no? I fem el que podem, però contra equips bons com la Jugoplàstica, el Maccabi Tel Aviv, tot això.
Ah, sí? Us veieu un cop a l'any o dos cops a l'any, així?
Sí, ens anem veient. Mira, normalment un cop a l'any fem un viatge d'aquests amb l'equip de veterans del Barça i tots són per temes benèfics i això, no? Que per Europa s'estila molt això i participem en campionats doncs, de veterans, no? Hem estat moltes vegades, ja et dic, a Croàcia, a Sèrbia, a Tel Aviv, a Rússia, a Itàlia també. I fem anada i tornada, no? A vegades fem el torneig allà i després els convidem nosaltres als equips a que vinguin aquí a Barcelona. I, de fet, d'aquí un mes o així, em sembla que tenim un torneig amb un equip serbi aquí a Barcelona. Vull dir que, tot i que ja sóc un exjugador, doncs encara seguim jugant. Bueno, fem el que podem, no? Perquè entre els genolls, l'esquena i tot com estem cascats, fem el que podem, però és una manera de retrobar-te un altre cop amb els companys que havíem competit tantes vegades.
Clar. Avui hem demanat al Ferran Martínez que vingués al programa per comentar un article que va escriure fa uns dies en què parlava de la Copa Amèrica, la gran competició nàutica que se celebrarà a Barcelona d'aquí uns mesos i que fa unes setmanes va viure els preliminars a Vilanova i la Geltrú. Ferran, en aquest article valoraves aquesta competició com una de les grans fites de l'esport mundial i que té, per tant, unes repercussions econòmiques molt bèsties. En quin sentit?
Mira, jo vaig conèixer la Copa Amèrica just 2 anys després de retirar-me, o sigui, més o menys cap al 2004 o el 2005, quan vam fer la competició a València i feien les preliminars allà. Jo en aquell moment just m'acabava, com et deia, de retirar, havia estudiat i tal, havia entrat en el sector financer i un dels patrocinadors més grans, que era el Banc Suís UBS, tenia un com a patrocinador principal d'un dels barcos que justament va guanyar la Copa Amèrica, que era la Lingui. I gràcies a això vaig tenir l'oportunitat d'estar a València, bueno, una mica veient des de fora, i després també inclús vaig poder anar al barco de competició, no?, que va guanyar la Lingui. Doncs vaig veure l'impacte que tenia tan gran, no?, que jo no m'ho imaginava perquè desconeixia totalment el que era aquesta competició. I la veritat és que sí, que m'agrada, tot i que no sóc un entès, sí que he fet algunes regates fa anys quan estava vinculat amb això, i l'impacte que tindrà per Catalunya, per Barcelona, és molt, molt, molt gran.
Clar, un impacte positiu econòmic per Catalunya, i a més, estan utilitzant també molta innovació, tu que també ets expert en innovació, alta tecnologia, no?, en aquest esport.
Sí, sí, jo quan ho vaig veure fa anys ja vaig veure coses que no havia vist mai, no?, com per exemple totes les eines que tenien per satèl·lit, ja s'estaven utilitzant també programes en 3D per mesurar les direccions del vent, les trajectòries dels vaixells. Tot això ja a nivell audiovisual ja no era el mateix que veure una regata, diguéssim, per televisió, no?, que tens moltes càmeres i ho vas veient, sinó que podies veure simulacions de què podria passar. I ara, doncs, aquí, clar, a Barcelona, segurament amb els anys que han passat, la innovació és molt, molt més gran, els materials són molt millors, els vaixells són diferents, perquè en aquella època no eren com els que són ara, que pràcticament no toquen l'aigua, sinó que s'aixequen una distància considerable de l'aigua, sembla que vagin flotant per l'aire, agafant velocitats altíssimes. I també ens sorprèn, doncs, que aquí no és massa conegut, però a nivell internacional la Copa Amèrica és comparable a un Mundial de Futbol o als Jocs Olímpics. Vull dir, aquí, tot i que tenim molt de mar, no som conscients de l'impacte mundial que té tot això.
Clar, en el cas de la Copa Amèrica, com dèiem, l'impacte econòmic, per si parlem de Catalunya, 1.200 milions d'euros, crearà més de 19.000 llocs de treball, Ferran, és un estudi que ho diu, i representa també, doncs, el 0,5 del Producte Interior Brut. I a vegades no en som prou conscients, no?, jo crec, els que no coneixem tant aquest sector.
Jo suposo que no som prou conscients. Jo mateix tampoc era molt conscient d'això. Sempre s'ha relacionat el món de la vela com un món molt, molt elitista.
Clar.
Però ben bé no és així, no? Perquè he tingut l'oportunitat de conèixer moltíssims regatistes i moltíssima gent vinculada en aquest sector que bé, que molts practica, hi ha molts practicants, no? Sí que és veritat que l'impacte sorprèn molt, però és que ja et dic que és... està triat Barcelona com el lloc del món on es celebrarà la competició més important del món de la vela, i ja no només són els armadors i els vaixells, sinó que pensa que tots els tripulants són tots, o molts d'ells són medallistes olímpics dels Jocs Olímpics, no? Vull dir que són el millor de lo millor, no? Podríem dir semblant, tothom diu que és com la Fórmula 1 dels vaixells, però jo inclús diria que a nivell d'impacte pot ser estar superior i tot.
I quantes coses han passat, crec que m'he enamorat. He sentit papallones a la panxa i m'ha escatat. Els meus cerers l'han tremat, a mi m'han embaucat. M'han fet jugar a un joc que diu... De lo al que surts amb mi aquesta nit.
Apostar per grans esdeveniments esportius, és rendible per una ciutat com Barcelona, buscar inversions, generar col·laboracions, administracions públiques i privades. Ferran Martínez, si poguessis dir quina competició o quina final organitzaries a Barcelona sense dubtar-ho, sabent que seria una bona inversió, què em diries?
Home, si es pogués, uns altres Jocs Olímpics, no? Perquè el record que va quedar i el que va significar per Barcelona... no cal ni que ho digui, no? Va ser un abans i un després. Però bé, aquest tipus d'esdeveniments són molt importants, demostren també la gran capacitat que té Barcelona per organitzar-los, i sobretot que per tota la gent que conec, quan venen aquí, s'enamoren de la ciutat. I ja no només a nivell esportiu, no? Sabem que el congrés més gran del món, el Mobile World Congress, tothom el vincula clarament a Barcelona i ningú se li passa pel cap poder canviar d'ubicació, perquè a tothom li agrada moltíssim. Vull dir que Barcelona, en aquest sentit, no només per esdeveniments esportius, sinó esdeveniments empresarials de tot tipus, és una ciutat fantàstica. Jo sempre ho dic, que que s'assembla una mica comparant, que no s'ha de comparar amb això, no? Però és com San Francisco, no? Que són ciutats també que tenen el mar, que tenen doncs molta gent de molts països, que és molt obert, i en aquest sentit doncs, tenim un avantatge molt bon.
Escolta, llanço una idea. Ferran, a veure què et sembla. Com a exportista d'elit que ets i com a home de negocis també, consolidat, podria ser un magnífic director del comitè organitzador d'uns nous Jocs Olímpics de Barcelona. Acceptaries el càrrec, Ferran?
Home, va, això ara sí que m'has enganxat aquí, no? Perquè seria una responsabilitat super, super gran, no? Però, home, si això es pogués produir, tota la vinculació que pogués ser relacionada amb esport i Jocs Olímpics i tot, i tant que sí.
I tant.
Qualsevol li agradaria, no?
Què hem de fer? Què s'ha de fer? Què faltaria? Perquè molts oients s'ho pregunten, no? Com podem aconseguir-ho, això?
Jo sé, penso que en l'imaginari de tothom està... tot i que fa molts anys,
sí.
Per molta gent sembla que no faci tants anys, no? I sembla que repetir en teoria, en tan pocs anys vista uns jocs a la mateixa ciutat, doncs és massa proper, tot i que han hagut jocs olímpics que s'han fet a la mateixa ciutat, no? En diferents èpoques, però jo crec que potencial i capacitat d'organització ho té claríssimament, no?
Clar.
Ara, si això es produís, no crec que sigui a curt plaç, seria més a mig o llarg plaç. Ara, que seria un èxit, seguríssim, perquè avui en dia, tot i quan parles amb gent de molts països, i he parlat amb gent inclús de Japó o aquest tipus de gent, encara recorden les cerimònies d'inauguració i de clausura o aquells jocs com els millors de la història, i mira que han hagut jocs posteriors, no? I la gent segueix dient, ah, oh, sí, Barcelona, Jocs Olímpics, això és molt important.
Clar, hem de parlar amb l'alcalde de Barcelona, el nou alcalde Jaume Collboni, no? Que també li preguntarem quan vingui al Revolució. Per cert, Ferran, ara també et dediques, a banda de parlar avui de Copa Amèrica i d'aquests grans esdeveniments esportius, estàs en tema de startups, capital risc, innovació, computació quàntica, també startups, va, digue'm algun parell que estan funcionant molt bé i que hi has invertit?
Bé, home, jo el que diria és que s'ha d'estar sempre molt pendent de les tendències, i si aquests últims anys tothom està parlant d'intel·ligència artificial i a més estan parlant a vegades en el sector amb l'aspecte negatiu, no?, de l'amenaça que representa, si tu veus la part positiva d'això, doncs té que ser una tecnologia que ens ajudi també a tots plegats a millorar, no? No només en l'aspecte negatiu. Llavors, tendències, jo diria que tot el que siguin, com a mi m'agrada molt el sector molt tecnològic, tot el que tingui relació amb intel·ligència artificial o amb computació quàntica, també, que per mi és la tecnologia del futur, que tot i que ja està començant tot just ara, sí que ens tornarà a marcar, o sigui, tornarà a canviar la història de la humanitat, doncs són sectors en els quals, si tu tens oportunitat d'estar observant companyies, malauradament moltes són de fora d'aquí, perquè aquí, per la inversió que hi ha al país o per les característiques que tenim, no tenim aquesta capacitat d'inversió, doncs en països com Estats Units estan evolucionant molt en aquest aspecte i pots fixar-te en companyies que ja estan cotitzant, doncs que pugen molt de valoració perquè és el futur, no? I més que res, més que parlar-te de startups en concret, et parlaria de sectors també, òbviament, el de investigació, biotecnologia, temes de salut, però tot això sempre es pot relacionar també amb qüestions d'intel·ligència artificial.
Clar.
Perquè al final són maneres de poder fer simulacions que facin que la investigació amb nous medicaments i tot vagin molt més ràpid.
Molt bé.
I és cap a on anem, cap a aquesta banda, jo diria.
Molt bé. Ferran Martínez, sempre una caixa de sorpreses, de coneixement, tecnologia, el món de l'esport, també les teves passions. Un plaer escoltar-te de nou i gràcies per ser avui al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Doncs moltes gràcies i fins la propera.
Una abraçada, gràcies.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar.
ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Saludem ara Mauro Fuentes, director de Transformació de la Comunicació Digital de CaixaBank. El Mauro és a Madrid. Mauro, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bona tarda a tothom. Hablaré en castellano porque me encantaría poder hablar en català, pero todavía estoy aprendiéndolo.
Muy bien, pues gracias. Gracias por estar hoy al Revolució, gracias por estar hoy en el Revolució. Mauro, llevas muchos años de trayectoria profesional en el sector del marketing digital, mucha gente te conoce, comercio electrónico, de estrategia en las redes sociales, también profesor de Escuela de Negocios. ¿Me dirías que pocas cosas han evolucionado tanto en los últimos años como lo que llamamos transformación digital?
Bueno, por supuesto. Es que los procesos de transformación empiezan, pero muchas veces no terminan. Y no todo el mundo entiende la transformación como un proceso que tiene inicio y fin, y sí debería tener un inicio y un fin, ¿eh? Hay que marcar muy claramente qué es lo que queremos transformar y qué es lo que queremos obtener de esa transformación. Entonces, el pensar que los procesos de transformación son infinitos es un error. Lo que pasa es que sí que en los últimos 15 años el panorama ha cambiado muchísimo y los objetivos que nos podíamos haber puesto hace 15 años no tienen absolutamente nada que ver con los que tenemos a día de hoy. Es un panorama completamente cambiante cada muy poco.
Claro, si nos centramos, por ejemplo, en la digitalización, Mauro, y el uso de la tecnología en el día a día, el mundo de las grandes empresas, ¿no? De hace 10 años no se parece, ¿no?, al actual. ¿En qué dirías las estrategias, dónde están ahora más pensadas en las grandes corporates?
Hombre, yo creo que al final es entender perfectamente cuáles son los puntos de contacto que podemos tener con nuestros clientes y nuestras audiencias y adaptar nuestro mensaje a las maneras que tienen ellos de consumir el contenido. Y al final el contenido se consume en muchísimos casos en soportes digitales y en formatos digitales, con lo cual no podemos ser ajenos a ellos. No podemos quedarnos hablando en idiomas que la gente en realidad no quiere escuchar.
Los nostálgicos de la era analógica y de la frase esto siempre se ha hecho así, ya no tienen sitio, ¿no? ¿Me dirías, Mauro?
Bueno, yo creo que hay sitio para todos. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer precisamente es evolucionar para adaptarnos a que nadie se quede atrás. Y eso no quita para que de repente tengamos de un plumazo que quitar, por ejemplo, el papel, ¿no? El papel sigue estando ahí, hay muchísima gente que lo disfruta, hay muchísima gente que lo consume, y eso no significa que el digitalizar sea, oye, vamos a quitar una cosa para poner otra. No, lo que tenemos que hacer es ver cómo pueden coexistir ambos mundos y que los clientes tengan la mejor experiencia en el canal en el que quieran vivir con las marcas y quieran consumir el producto de las marcas.
Para que entendamos un poco tu trabajo, Mauro, Fuentes, com dèiem, director de Transformació de la Comunicació Digital de CaixaBank, tu trabajas en el tema digital, en la app, por ejemplo, en las redes sociales, que también hoy en día son un elemento fundamental para dar a conocer productos, comunicación, consumidor. ¿En dónde está la estrategia? Explícame un poco en qué fuentes la encontramos, la estrategia digital. ¿Se puede, no, contar esto, Mauro?
No, sí. No. En resumen, lo que tenemos y lo que estamos tratando de hacer es adaptar perfectamente la manera en que una marca como CaixaBank, desde el punto de vista corporativo, llega a sus audiencias desde cualquiera de los canales. Y eso, evidentemente, exige que entendamos cuáles son los formatos digitales, cuáles son los canales. Has hablado tú de redes sociales, que evidentemente es uno de los principales, pero no son los únicos canales digitales que hay. O sea, evidentemente hay muchísimos puntos de contacto con nuestros clientes que pueden ir, como has comentado tú, desde nuestra propia aplicación a los canales donde ellos consumen el contenido, y que el mensaje sea coherente y que por lo menos dé a nuestros clientes lo que están esperando, ¿no? Lo que están buscando, que puede ser información, que puede ser ayuda o que puede ser, bueno, pues entretenimiento, ¿no? Y es un poco lo que estamos intentando lograr, y es que todos y cada uno de nuestros clientes quieran contactar con nosotros desde donde quieran contactar con nosotros, pues tengan la oportunidad de hacerlo y que no haya ningún canal que no esté completamente cubierto.
Claro. A Mauro, hace unos años la publicidad se basaba en anuncios de radio, de televisión, en periódicos, en carteles en las calles, ¿no? Ahora, ¿cómo me dirías cómo se diseña una campaña de marketing digital? ¿En dónde se apuesta más? ¿En redes sociales? ¿Dónde están también las grandes empresas? ¿En Facebook, en Instagram, en TikTok, en la televisión? Te estás riendo, ¿eh? ¿En la radio? No, ¿dónde?
No, ¿sabes lo que pasa? Que intentar buscar una fórmula que valga para todos es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal que tenemos que hacer las marcas es entender cómo son nuestros clientes y las audiencias a las que nos queremos dirigir, porque evidentemente no todos los productos o no todas las comunicaciones o no todas las campañas que queramos hacer pues tienen que impactar al mismo tipo de cliente. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a donde realmente estén nuestros clientes, o sea, porque tú a un cliente puedes querer contarle algo, pero si ese cliente está en otro canal consumiendo otro tipo de contenido, pues no te va a escuchar. Entonces, lo primero es entender perfectamente qué es lo que necesitan nuestros clientes, estar cerca de ellos, ser dialogantes con ellos, y cuando entendemos qué es lo que quieren, pues a lo mejor llegamos a la conclusión de que para determinado tipo de cliente lo que tenemos que hacer es una comunicación a través de Instagram o hacer una comunicación a través de otro medio digital que se adapte más a cómo es ese tipo de perfil. Y evidentemente el entorno es muy cambiante y lo que hace 5 años era Facebook, ahora es Instagram o TikTok, como bien comentabas tú, para determinado tipo de cliente y determinado tipo de contenido.
Claro, pero así te pregunto, Mauro, ¿qué vale más? A ver si, claro, depende de la audiencia, me dirás, supongo. ¿Aún vale más un anuncio, ¿no? En televisión, llegas a más audiencia, ¿no? Que un anuncio en Instagram, ¿o no? ¿O ya está cambiando esto?
Bueno, si hablamos de números únicos, o sea, si hablamos de impactos, tampoco nos quedamos atrás si queremos hacerlo a través de redes sociales. Podemos llegar a una audiencia equivalente a la que podríamos tener en televisión. Lo que pasa es que los objetivos de uno y otro seguramente sean diferentes. Lo que queremos conseguir con un anuncio, por ejemplo, en televisión a través de los GRPs, evidentemente es llegar a una audiencia masiva y trabajar unos atributos de marca que pueden ser seguramente diferentes a los que estemos trabajando cuando trabajamos en canales digitales que son las redes sociales, porque en esos canales digitales lo que estamos buscando es que interactúen con nosotros, que generemos ese famoso engagement, ¿no? No quería decir la palabra en inglés, pero es que no hay una traducción lógica al castellano. Es no solamente que les estemos impactando, sino que les motivemos a que nuestro contenido les haga generar conversaciones, querer compartirlo o querer interactuar con lo que estamos haciendo, ¿no? Y ese es realmente el valor que nosotros estamos buscando. Estar cerca de los clientes a través de los canales digitales y que nuestro contenido pues les motive y les mueva.
Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.
Avui parlant al Revolució 4.0 amb Mauro Fuentes, director de transformació de la comunicació digital de CaixaBank, una persona TIC molt seguida a tot Espanya, a nivell de l'estat espanyol. Y hablamos contigo también, me refiero también a aprovechar lo que ofrece la inteligencia artificial, Mauro, ¿no? Que ayer no te ofrecía el Big Data, ¿no? Hoy estáis, supongo, reciclando permanentemente, ¿no? Y corrigiendo errores, ¿no? ¿Qué me dirías también? ¿Cómo os ha servido, ¿no?, para la transformación de la comunicación digital, la IA y el Big Data, por ejemplo, Mauro? ¿Por qué te ríes, Mauro?
No, porque me ha hecho gracia lo de seguido en toda España. A ver, cuando hablamos del Big Data y hablamos de la inteligencia artificial...
Claro que sí, te sigue mucha gente, Mauro.
Eso... Bueno, pero porque soy un perro viejo ya en esto de los canales digitales. Hablabas tú que llevo tiempo en el marketing digital y es cierto que llevo con mi cuenta de Twitter, bueno, ya X desde el año 2007, sí, ¿no? Y de Instagram desde el 2010. Entonces, al final eso también por pura acumulación, digo, para que la gente no se lleve a equívocos. Pero bueno, si me quieren seguir, yo encantado de la vida. Claro. A lo que veníamos, la inteligencia artificial y el Big Data, que ahora parece que está en boca de todo el mundo, es algo que tiene también muchísimos años. Lo que pasa es que sí que es cierto que en el último año hemos tenido muchísima conversación alrededor de la inteligencia artificial, pero por los modelos largos de lenguaje y por la inteligencia artificial generativa. Evidentemente, son herramientas que nos tienen que ayudar a que nuestro trabajo sea cada vez más eficiente, pero los tenemos que usar con cierta cautela. O sea, tienen que ser copilotos que nos ayuden a que nuestro trabajo del día a día pueda ser mejor y pueda ser más efectivo, pero no nos sustituya cosas que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Porque yo creo que se están vendiendo muchas ideas preconcebidas y no del todo adecuadas alrededor del mundo de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Como que va a ser una revolución que va a cambiar el mundo, que yo creo que sí, que va a facilitar, sobre todo que las labores que sean más repetitivas, las labores que sean más tediosas, las podamos dejar en un ayudante que va a estar con nosotros prácticamente todo el día. Y nosotros, evidentemente, las estamos utilizando para hacer más efectivo el cómo generamos el contenido y el cómo llegamos a nuestros clientes. Pero no es algo que vaya a venir a sustituir de manera radical la forma que tenemos de comunicarnos con los clientes.
Uh-huh. Claro, en el caso tuyo, ¿no?, que estás en el mundo de la banca, ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora la mayoría de usuarios, ¿no?, nos interrelacionamos con la banca a través de una app, ¿no? Dejamos de ir mucho físicamente, ¿no?, al banco. Y supongo que la intención de un departamento de transformación digital es que estemos mucho rato en esa app, ¿no?, en concreto, o en otra app, ¿no?, también.
Bueno, yo en un principio trabajo en la parte de comunicación corporativa y no en la parte de transformación digital pura de la casa, que hay un departamento inmenso que está trabajando precisamente para ello. Pero yo creo que en realidad lo que estamos buscando es que nuestros clientes tengan la mejor experiencia en el canal que sea, o sea, ya sea el canal físico o ya sea el canal digital. Y sobre todo que tengan la misma experiencia y que no haya un gap entre una y otra, ¿no? O sea, que tengan la misma calidad de servicio, vayan a una de nuestras oficinas, vayan a una de nuestras store o lo hagan a través de nuestra aplicación. Ese sería realmente el reto, ¿no? Que nadie encuentre pues una diferencia. Y creo que en ese sentido se está trabajando de maravilla. ¿Sí?
¿Qué piensas de los algoritmos también, Mauro? Porque, claro, los usuarios estamos en manos de los algoritmos, ¿no? Cualquier búsqueda o acción que hacemos, bueno, nos invade nuestro móvil. Y si me permites la broma, esto es culpa tuya y de profesionales del marketing como tú, te digo. ¿Sí?
A ver, a mí no me caen demasiado bien los algoritmos, ¿eh? Porque hemos tenido que pelear muchísimo los que trabajamos de este lado para ir adaptándonos a cómo van cambiando cada una de las plataformas sociales la manera en la que muestran el contenido, porque evidentemente ellos tienen un objetivo claro, que es retener el máximo tiempo posible a los usuarios dentro de cada una de sus plataformas. Y no es fácil entender esos algoritmos, y además también en muchos casos el cambio del algoritmo va motivado por intereses propios de la compañía, ¿no? Una compañía lanza una funcionalidad, la otra quiere tener esa misma funcionalidad, la copia, y lo que hace es que cambia el peso del algoritmo para darle más importancia a una cosa que a otra. Y eso a nosotros, a los profesionales de la comunicación, nos exige estar evidentemente al día, pero también exige en la sociedad que entendamos que lo que estamos viendo quizá no es siempre la realidad pura y dura, ¿no? Yo creo que no todo el mundo es consciente de las burbujas que mucha gente se llega a crear consumiendo información única y exclusivamente en redes sociales. Por eso yo invito a la gente a que intente salir de esas burbujas, a que no solamente consuma redes sociales, a que intente de vez en cuando hackear el algoritmo, resetear el algoritmo o pedirle a las plataformas que le muestre el contenido, por ejemplo, en orden cronológico en vez de en orden algorítmico, porque es que si no, al final creamos burbujas de información donde podemos creer que el mundo es lo que estamos viendo en X o lo que estamos viendo en Instagram, y eso tiene un peligro muy grande, que es el que caigamos en sesgos, ¿no? En el que pensemos que pues todo el mundo es estupendo, blanquísimo y altísimo, y que pensemos que el mundo es lo que realmente estamos viendo a través de la pantalla. Y yo creo que es peligroso el mal uso que en determinadas plataformas en algunos casos le da a estos algoritmos. Pero yo creo que también la sociedad cada vez está más informada sobre cómo funcionan las plataformas y el buen uso que tienen que darle al consumo del contenido en medios digitales.
En el caso tuyo, que estás en transformación digital, ¿también se trabaja en este caso con influencers de redes sociales?
Bueno, el uso de influencers para hacer llegar tu mensaje de una manera a unas audiencias a las que tú no podrías llegar, yo creo que es algo habitual en toda la industria, no solamente en la nuestra. Hay industrias que tienen esta infraestructura. Yo estuve 6 años trabajando en el Corte Inglés. En el Corte Inglés trabajábamos de manera habitual con estrategias de influenciadores, sobre todo porque lo que nos ayudaban era a generar credibilidad en determinados territorios y llegar a audiencias a las que nosotros directamente no era fácil que pudiéramos, que pudiéramos llegar. Lo que pasa es que hay que tener muchísimo cuidado de que cuando trabajes con este tipo de perfiles, tu marca vaya asociado a los valores exactos que tenga ese influencer y que no pierdas por el camino el quién eres y la esencia de lo que quieres contar, ¿no? Porque sí que es verdad que por el mero hecho de sumarte a un influencer, también puedes tener el peligro de sumarte a los valores que transmite ese perfil, ¿no? Y si no has sabido elegirlo bien o has tenido algún problema a la hora de hacer la elección, tú mismo puedes terminar teniendo un problema como marca. Con lo cual, claro, el uso tiene que ser también bastante cuidadoso, sí.
Molt bé, molt interessant avui aquesta informació que ens ha donat Mauro Fuentes, ell és director de Transformació de Comunicació Digital de CaixaBank, i jo crec que avui molts directius segur que estan al sector TIC han après d'aquesta conversa. Per acabar, muy ràpida una frase, Mauro Fuentes, perdón. Si te digo, el futuro digital de la comunicación, acaba la frase, va por...
Va por servir el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. Va por la hipersegmentación y porque realmente aportemos un valor a nuestros clientes, que es lo que los clientes esperan, que estemos cercanos a ellos, que seamos dialogantes con ellos y que seamos, pues eso, una marca que esté cuando lo necesitan.
Ya, yo creo que has dicho titular, ¿eh? Hipersegmentación. Esto es el futuro de la comunicación. Un placer, Mauro Fuentes. Gracias por ser avui al Revolució.
Adéu.
Una abraçada, gràcies.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com.
Amb busi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en stick pack sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem el programa d'avui, avui, com sempre, amb una frase per pensar avui del conferenciant i expert en creativitat, Roger Benoech, i és aquesta. No és possible resoldre els problemes d'avui amb les solucions d'ahir. Una frase per donar-li unes quantes voltes aquesta setmana, oients, i ens retrobem el cap de setmana que ve, dissabte i diumenge. Moltes gràcies, un petó.
Go swimming, let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you, and I'm sipping. I'm still gonna finish, I'm drunk, I am.